Can you just give me one more try at that?
Yeah!
Estem parlant d'aquesta franja d'edat de 14 a 18 anys, però evidentment no tots els consumidors d'aquesta substància tenen aquesta edat i de fet són alguns o molts els que defensen i reclamen la seva despenalització. La dependència física de la marihuana no ha estat demostrada de forma allò indiscutible, però els estudis sobre un consum periòdic d'aquest psicotròpic sí que demostren que hi ha efectes sobre la neuroplasticitat cerebral. Per no parlar-vos més de tecnicismes, perquè això ja ho faran millor els nostres convidats, tenim el Jaume Torrents. Bona nit i benvingut al programa.
Bona nit.
Ell és llicenciat en dret i ha exercit 15 anys d'advocat i actualment és un dels representants i secretari de l'associació Ramon Santos. Després parlarem una mica de les funcions d'aquesta associació. I el Sergi Abanades, hola Sergi, bona nit.
Hola, bona nit.
Que ell és investigador d'aquesta unitat de farmacologia de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona, que de fet vosaltres sou un dels pocs llocs, em sembla, a Europa, i de fet hi ha un institut americà, nord-americà, que us està fent molt de cas, que teniu un programa, ja no només de cannabis, teniu un programa de cannabis terapèutic de la Generalitat, però que sí que esteu estudiant moltes substàncies psicotròpiques, com l'èxtasi o en llarga durada quan es prenen, com afecta el cervell, no?
Efectivament.
Doncs, si cal, explica una miqueta millor què és el que feu aquesta unitat i després parlem de l'associació Ramon Antoni Ramos.
Molt bé.
Ramon Santos.
Doncs sí, a la unitat de farmacologia de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica el que habitualment es fa són assajos clínics, que són assajos clínics normalment són amb medicaments, però en el nostre cas fem servir drogues com que fa servir la població general, i això ho fem per conèixer realment quins són els efectes tant aguts com de tipus crònic en l'organisme, no? Perquè moltes vegades es parla dels efectes de les drogues, però es parla sense saber, només d'intoxicacions i del que la gent diu, el que la gent pensa. Però nosaltres realment tenim permisos i portem ja una experiència i una trajectòria en aquest tema i sí, és el que ens dediquem.
Doncs en el cas del cannabis en parlarem avui, i si et sembla, Jaume Torrents, podem parlar una mica. Ets secretari d'aquesta associació, porteu 15 anys doncs, associats i treballant, fent estudis pel cannabis, però segur que pots explicar millor que jo de què va aquesta associació.
Mira, doncs sí, l'associació Ramon Santos d'Estudis sobre el Cannabis va néixer fa 15 anys, en els seus orígens va ser bastant reivindicativa, és a dir, es plantejàvem el perquè és que el cannabis estigués prohibit, no? Quan consideràvem en aquells moments que no hi havia motius per prohibir-lo. Posteriorment, les coses s'han anat desenvolupant. Avui es pot parlar del cannabis en fi, amb una certa naturalitat, malgrat que sigui una substància prohibida. S'ha estat donant una visió una miqueta més objectiva, encara que hi ha bastant camí per recórrer en aquest aspecte, no? I fins i tot des de l'any 97-98 s'està parlant molt seriosament de si el cannabis podria tenir algunes utilitats de cara a la salut humana, o sigui, utilitat terapèutica. No, nosaltres amb això no ens hi fiquem perquè això pertany únicament a la comunitat científica, no? Les nostres conclusions després de 15 anys són que el cannabis pot tenir coses bones i pot tenir coses dolentes, com la major part de les coses en aquesta vida, no? Pot tenir un grau de toxicitat, pot no ser recomanable en determinades edats i en determinades condicions, i no parlem ja si estan associats o la persona té associacions amb altres patologies, no? Ara bé, el que està completament fora de lloc i està completament desproporcionat i injustificat és la prohibició i sobretot el càstig del consumidor a la que està sotmès aquesta planta.
Ara que, per exemple, estem parlant de la part legal i aprofitant que, a part de secretari de l'associació, evidentment el Jaume Torrents ets llicenciat en dret i exerceixes d'advocat, quan es parla de l'autoconsum, de tenir plantes a casa, què entra dins dels termes legals i no legals? És a dir, si jo ja tinc una planta que fa més de 2 metres a casa meva, jo ja sóc una persona que se'n pot denunciar, ha de fer menys, no se n'ha de tenir cap, com va tot això?
Mira, és molt senzill, és una cosa molt curiosa perquè estem parlant d'una planta, per tant, pot ser una miqueta difícil més que d'entendre, de digerir. O sigui, està tot prohibit. L'únic que és legal sobre el tema és el que estem fent ara, que és parlar sobre el tema. Tot el que es comporti l'existència física de la marihuana i la possessió d'una petita quantitat, petitíssima quantitat, qualsevol quantitat de marihuana per part d'una persona ja constitueix una infracció legal. no? Està tot prohibit.
És a dir, que, és que la gent no es pensi que per l'autoconsum i per tenir una planta a casa tot això és legal,
està prohibit. Està tot prohibit.
I tenir una mica d'herba en un pot a casa, això també està prohibit.
Això també està prohibit. Compte'm que en el cas de casa, si ara hi entrarem aquí, no? En el cas de casa, això que en diuen el consum privat, no? No sé què és el consum privat, suposo que vol dir el consum a casa seva, no? Què passa amb el domicili? Vull dir, les lleis, no? Tenen vigència a tot un territori, en aquest cas a tot el territori nacional, no? I això inclou també els domicilis particulars. Què passa amb els domicilis particulars? Doncs que mira, que si tu estàs fent una infracció legal a dins de casa teva, però que no constitueixi un delicte, que ja és una infracció major, ningú pot entrar a casa teva. O sigui, no podem concebre que vingui el guàrdia urbana a casa nostra, no? Vulgui rompre dins del domicili perquè haguem aparcat el cotxe en doble fila, que és una mera infracció administrativa. Posseir una petita quantitat de cànnabis és una mera infracció administrativa, una miqueta més cara que aparcar malament el cotxe, però una simple infracció administrativa, o sigui, una infracció d'ordre menor. Clar, si t'estàs fumant un porro a casa teva, naturalment no es pot entrar a casa, no? Perquè per entrar a casa, si no hi ha el consentiment del propietari, de la persona, del morador, no necessitarem, o la força pública necessitarà un manament judicial, un ordre judicial d'entrada i enregistrament, no? Però aquest ordre només pot donar-se quan s'està cometent o s'ha comès un delicte. Insisteixo en que fumar-se un porro a casa o tenir una planteta, una planteta, dues, en fi, el que es pugui considerar que és pel propi consum, no és un delicte, és il·legal, és una infracció administrativa i està subjecte a un càstig bastant fort. O sigui, estem parlant de multes...
Econòmic, en principi.
Sí, estem parlant de multes d'entre 50.000, o sigui, 300 euros, de 300 a 6.000 euros, o sigui, de 50.000 a 1 milió de les antigues pessetes, no? Clar, hi ha que tenir en compte també els procediments legals, sobretot els procediments administratius, no?, que tenen la seva pròpia terminologia, la seva pròpia, diguem-ne, parafernàlia, i es dona amb bastanta freqüència, no?, que el fill de família, que té 16, 18 anys, no?, rebi a casa seva, o rebi als seus pares, una carta, això, certificada, una cosa de recibo, en tots els... tota la parafernàlia legal, no?, on el pare se n'assabenten que el seu fill o filla és un infractor greu contra la seguretat ciutadana. Home, tampoc no és això, no? Però això és el que és legalment.
Per,
no?,
si s'ha trobat aquesta persona fumant, arriba aquesta documentació a la casa. Un tema és el serial de la seguretat ciutadana. Nosaltres, sobretot, el que ens interessa aquí és mesurar si realment això és bo o dolent per la salut. Llavors hi passem un moment a la paraula al Sergi Abandes, però si algú ara mateix ens està veient a través de la càmera web, de fet en tenim diverses, diverses càmeres web aquí al Cabaret Elèctric, i que tfm.cat, la nostra pàgina web des d'on ens podeu escoltar a part del dial radiofònic, el pòstit groc per veure la càmera. Si veieu algun llampec, sabeu que ara mateix a Barcelona està plovent a bots i barrals. No sé com està la situació a altres llocs del Principat o dels Països Catalans, ni com està la roba d'alguns terrats, per si algú ens escolta ara. I que també, com que ara estem parlant de cannabis, sapigueu que aquí hi hem penjat també alguns enllaços que poden ampliar aquestes informacions, que seria la de la Fundació i també la web d'aquest Institut Municipal d'Investigació Mèdica. Sergi Abanades, investigació d'aquesta unitat de farmacologia de l'Institut Municipal. Anem potser a pams. Primer, per què ha de ser dolent, crear addicció, no crear addicció? Als 14 anys la neuroplasticitat s'està fent i millor fumar-ho als 25 o millor no fumar-ho mai. Què hem de fer?
Home, són moltes preguntes, són difícils de contestar.
Comencem per aquesta d'addicció, potser...
Mira, el tema del cannabis, el tema del cannabis quan la gent és jove, la plasticitat neuronal, està claríssim que hi ha dintre del cervell un sistema que es diu sistema endocannabinoide, que perquè nosaltres segreguem substàncies molt semblants al cannabis de forma natural, val? I de forma semblant al que passava amb les endorfines i els opiacis, no?
Estàs volent dir que són com unes substàncies que fan que el cervell tu mateix deixes anar com alegria o el que sigui, quan parlem d'endorfines o de tot això.
És una mica complicat, però sí, serien semblant les endocannabinoides, que serien semblant les endorfines, són unes substàncies que nosaltres produïm consumim de forma natural.
I que provoquen aquest estat d'ànim una mica de bon rotllo o d'eufòria.
Sí, podríem, si som bastant simples, sí, podria dir això. Què passa? Que aquest sistema és molt important en el desenvolupament del cervell, sobretot en aquestes edats dels 14 als 18 o als 21 anys. Clar, si amb aquest sistema fiquem dintre d'aquest sistema substàncies que no són les naturals, sinó que és el cànnabis de la planta, llavors d'alguna manera podem influenciar una mica el desenvolupament del cervell. Que això es tradueixi en malalties o en problemes psiquiàtrics, etc., això no està del tot clar. I falten molts estudis, manquen estudis sí que hi ha algunes evidències, i jo realment, amb el que sabem avui en dia, resumint aquest tema, jo no aconsellaria un consum important de cànnabis en aquestes edats.
Important vol dir diari, per exemple.
Evidentment, sí, diari, crònic i tal. Un consum esporàdic ja realment, això és molt més difícil d'associar a cap tipus de malaltia o de problemes amb el desenvolupament del cervell.
Esporàdic és només divendres i dissabtes a la nit?
Podria considerar-se un consum esporàdic divendres a la nit, tot i que, bueno, amb això potser que hi hagi gent que estigui d'acord. No? Hi ha psiquiatres que diuen que no s'ha de provar el cànnabis de cap manera fins als 18 anys, però jo diria també que si diem això, també diríem mateix de l'alcohol, una substància molt més neurotòxica que el cànnabis, hem de recordar.
Llavors, en el cas de l'addicció?
El cas de l'addicció...
Perquè una cosa és, a partir dels 21, clar, cada persona se li acaba de formar el cervell 21 o 22 o 23.
Sí, hi ha gent que pot trigar una mica més.
Però, o a vegades que ni es forma. I ara estic parlant en termes no científics, estava fent una mica de broma. Però a partir de llavors, si a partir dels 25-30 anys tens un consum regular, pot afectar el cervell al marge del que seria...
Sí, el cànnabis actua en molts sistemes, sobretot al cervell, però també en altres òrgans, i el problema fonamental que se sap i que es coneix és el problema de la memòria, no? Problemes sobretot de la memòria, de l'ànim, i també problemes d'ansietat. Aquests són els problemes fonamentals que pot donar el cànnabis. Després hi ha altres, i un que es parla molt és la psicosis, també, l'associació amb psicosis, amb l'esquizofrènia, que també és un tema molt controvertit.
Però... Perquè això suposo que és cada persona, si ja té una mica aquesta cosa, se li pot desenvolupar, no? En el tema de psicosis o ansietats.
Jo penso, la meva opinió és aquesta, que realment la gent que desenvolupa coses de malalties secundàries de tipus psicòtic, el cànnabis realment hi ha una base genètica darrere de tot això, o una predisposició, no?, per patir aquestes malalties. No?
Perquè en l'institut heu estat ja experimentant casos amb persones que tenen aquest problema, tractant-los, analitzant-los...
Sí, de fet, a l'institut ja marxa un estudi que intentarà mesurar tot això, no? Si realment el consum crònic pot produir problemes de memòria, problemes neuropsicològics i problemes de tipus psiquiàtric, però encara està començant. Però el que hem fet fins ara, hi ha algun estudi que hem vist que realment els usuaris de cànnabis estan una mica pitjor de memòria i sobretot algunes proves de memòria recent que la gent que no fuma, que els controls. Però en aquest cas nosaltres vam fer un estudi també amb un grup de MDMA i altres drogues, i la gent que estava més fotudeta, diguéssim, és la gent que estava consumint moltes drogues. El grup cannabis era intermig entre aquest grup i el grup control, que no consumia res. Però realment són diferències subclíniques, que tu clínicament no pots dir que hi ha cap malaltia i no pots dir que aquesta persona realment estigui pitjor. Però són diferències significatives d'algunes proves, però que realment això no es tradueix en cap dèficit real que es pugui mesurar.
Llavors, el cannabis també té diferents versions i potser unes són més dolentes que les altres. Tenim l'herba per una banda que s'asseca i després aquesta espècie de resina que si no m'erro és el haixís, que és una paraula d'origen àrab, no?, per parlar d'això, que s'ha d'escalfar. Bueno, ara sembla que jo sigui una experta, però és que ens hem documentat per aquest tema i res més. La qüestió és que és pitjor una cosa i no pas l'altra, la herba o aquesta resina?
No, la herba, la resina, tot el cànnabis és el mateix. Principalment el THC, que és el component principal del cànnabis, però hi ha 60 substàncies que són amb activitat cannabinoides, són cannabinoides, i després moltes més substàncies que hi ha al cànnabis. El cànnabis és una planta molt completa, i realment hi ha molt més que THC. La diferència entre el haixix i la marihuana és una mica el preparat, com es prepara, però és la mateixa planta i es pot obtenir haixix de la mateixa planta que s'obté marihuana. Llavors, realment és una mica el com es prepara i el que la diferència és això, no? Però realment on poden haver-hi diferències és quan ens trobem amb marihuanes amb un contingut molt elevat de THC.
Marihuanes o haixix. Què vol dir el THC? De capar natural?
El tetrahidrocannabinol, que és la substància principal del cannabis. amb més tetraïdo cannabinol, quan més proporció tinguem de tetraïdo, més important serà l'efecte tipus colocón, l'efecte de l'eufòria, etc. I aquesta marihuana amb més proporció de THC podia ser més perillosa. També és veritat que molta gent que fuma aquesta marihuana, que té més component, o sigui, és més pura, fuma menys. I llavors contrarresta aquest efecte, no? I hi ha gent que diu que per molt THC que tingui la marihuana, si té molt, amb una calada ja tindràs prou. L'altra, que té menys, hauries de fer moltes calades.
cabaretaelèctrica@icatfm.cat, cabaretaelèctrica@icatfm.cat o 93-306-9204 per si algú vol fer alguna pregunta doncs, als convidats que tenim avui al Cabaret Elèctric parlant d'aquest tema. Jo em pregunto per això, una herba assecada, tu saps el que és, i en canvi potser la resina... És que això és un tema que passa molt a les drogues, que és que no és que les drogues puguin ser dolentes, és que tampoc saps exactament què t'estàs prenent. Ara generalitzo amb moltes drogues, clar, tu no, allò no ho has fet tu, una herba potser sí que l'has assecat, sí. Però altres drogues ja molt més químiques, no saps exactament què hi han posat o com no, les han adulterat,
aquest
no?
Aquest és un dels principals problemes de la prohibició, i és que en quant a la marihuana, si te la fas tu a casa o se l'ha fet un amic, en fi, si coneixes la procedència, almenys sabràs que t'estàs fumant herba, no? Però del haxís és impossible, o sigui, té altres components, no precisament al·lucinògens, sinó, en fi, merda, per la malament, no? I això també passa en les altres drogues, ja que tenim en compte que en segons quines altres substàncies les conseqüències poden ser bastant més dramàtiques. Parlem de principis dels anys 90 a Barcelona, quan encara l'heroïna tenia una certa rellevància, hi va haver alguns morts perquè el camell era un rat. Vull dir que adulterava menys la substància de lo que se suposava que la tenia que adulterar, com que el consumidor, el ionqui, estava el drogadicte,
acostumat
a ficar-se unes dosis perquè sabia que allò estava adulterat, no, doncs quan li van donar més pures va morir. No, vull dir que és, en fi, la cosa pot arribar a tenir tintes dramàtics. No estem parlant del cànnabis, ni estem parlant per descomptat, no, però vamos, és que la gent es fuma, o sigui, ho sento, però parlant malament, porqueria.
I després també, que això és un tema que si ens posem a parlar d'això no continuem fent les altres seccions del programa, que moltes vegades les màfies organitzades i la gent que treballa per aquestes màfies com han patit, perquè els que estan darrere no són els que s'agafen mai, però quants pagesos estan a Sud-amèrica extorsionats per poder fer fulles de coca o pel que sigui, nosaltres com a consumidors doncs estem provocant també tot aquest comerç tan tacat de sang. Parlem potser amb el Sergio, investigador d'aquesta unitat de farmacologia de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona, d'en aquests casos que se n'ha parlat molt darrerament, de si és positiu per algunes coses la substància del cannabis, que potser el que sí que no hem comentat és que el barrejar-ho amb tabac, aquí sí que pot, perquè la majoria de vegades es barreja amb tabac, això.
Sí,
llavors això ja, ja pot ser dolent, no?
I tant.
És que clar, jo suposo que la gent que li donen per algun tema mèdic no es pot prendre fumat, això, de ser un tipus de càpsules o no sé com va, no?
Sí, de fet, totes les substàncies tenen parts positives i parts negatives. En el cas del cannabis, la part positiva ja es parlava fa molts anys, com s'ha fet servir com medicina des de fa molts anys, però fins ara no s'havien fet els assajos clínics per demostrar la seva eficàcia en les malalties. Es deia que el cannabis no era eficaç perquè no fos eficaç, sinó perquè molta gent parlava de que realment anava bé per alguna malaltia. Ara sí que s'han fet els estudis i ja tenim proves suficients per, sobretot, la indicació ara que més jo crec que té la porta més oberta és la del dolor, el dolor neuropàtic, un dolor que és de molt difícil tractament, que pateixen molta gent i que realment és un dolor incontrolable en moltes situacions, i en aquest tipus de dolor comencen a haver-hi dades suficients per dir que el cannabis podria anar molt bé. Amb el tema de l'esclerosi múltiple, també una malaltia que té un important, no, deixa importants seqüeles, i la gent que la pateix, doncs és una malaltia que és molt, molt, molt dolenta, i en aquesta malaltia també el cannabis té un efecte clar, i realment s'acumulen les dades també. Amb les nàusees i vòmits de la quimioteràpia, el cannabis és un molt bon antiemètic i també hi ha suficients dades. Com donem el cannabis com medicament?
Perquè clar, això s'està fent actualment
a
l'estat espanyol.
Aquí la Generalitat de Catalunya és pionera amb un programa de dispensació d'un preparat que, clar, és cannabis, però realment té tot el desenvolupament farmacèutic darrere d'una casa de farmàcia.
Canadenca, no?
És anglesa, però està la primera indicació va ser al Canadà, però realment és anglesa, que és W Pharmaceuticals. Aquesta empresa té un producte que és el Sativex, que s'administra via sublingual. una via bastant còmoda, i bueno, començant han fet estudis, un desenvolupament farmacèutic de fa ja 10 anys, i realment és un producte que, bueno, que ha sortit i que és bastant semblant a un medicament, però realment basat completament en el cànnabis, perquè està fet amb plantes. Jo he pogut anar a la fàbrica que tenen a Anglaterra i he vist com ho fan, i realment són les plantes de marihuana després triturades i després evidentment amb un procés tècnic perquè cada puff d'aquest medicament tingui exactament la composició que ha de tenir, no?
Doncs, i aquestes... això sempre amb recepta mèdica s'ha d'aconseguir.
Encara no està comercialitzat aquí a l'Estat espanyol. L'únic que
forma part d'aquest programa,
forma part d'aquest programa,
de la gent que està inscrita.
Que és un programa pilot per veure realment si hi ha l'esclerosi múltiple, si hi ha el dolor neuropàtic, si hi ha les nàusees i vòmits de la quimioteràpia, si hi ha els malalts amb la sida, pot tenir un efecte positiu. Però realment estem en fase d'estudi encara.
Doncs nosaltres més o menys ho hem de deixar aquí, però tenim una última pregunta. Ens ha agradat molt totes aquestes explicacions del Sergi Abanades, d'investigació d'aquesta unitat de farmacologia de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica de Barcelona. Però també, ja que amb el Jaume Torrent, llicenciat en dret, que has estat advocat durant uns 15 anys i a més ets secretari d'aquesta associació, Ramon Santos, que si algú vol més informació de l'associació, cap problema, i que té ICATFM.cat, i teniu l'enllaç aquí per accedir-hi i informar-vos més, parlar d'aquestes botigues que s'anomenen grow shops. Quin tipus de productes hi trobem llavors? Si tot és il·legal, què s'està venent en aquestes botigues?
Sí, bueno, s'està venent, de fet, sí que els materials necessaris pel cultiu de la planta, terra, fems, testos i coses. També es venen llavors. En les llavors passa una cosa molt curiosa, en les llavors de cannabis, i és que simplement fins fa 2-3 anys a l'Estat espanyol no estaven prohibides. No estaven prohibides per què? Doncs mira, perquè quan es van fer les llistes de substàncies prohibides, l'any 1960, no? Per l'elaboració del conveni únic per la repressió del tràfic d'estupefaents, no? La marihuana l'any 1961 no tenia gaire importància, vull dir que era una cosa que començava a sortir en l'ambient hippies dels Estats Units, però vamos, no tenia una gran transcendència, no? I ha que tenir en compte que la marihuana és molt difícil traficar en gran escala amb ella, simplement perquè costa molt poc diners i abulta molt, és una herba, la relació volum pes és bastant desproporcionada. És clar, per passar coses molt voluminoses per una frontera, si està prohibit, és mal assumpte, no? La gent prefereix passar altres drogues que pesen més, vull dir que estan més comprimides, no?
Termes econòmics és un mal negoci.
És un mal negoci.
I de seguretat, no? Com doncs allò que parlàvem al començament de la seguretat.
Doncs aleshores, l'any 61, doncs, en fi, fins i tot els buròcrates són imperfectes, no? I es van oblidar de prohibir les llavors del cannabis, no? Doncs per això, doncs, no estaven prohibides, no? Què passa? Doncs que a vegades es produeixen paradoxes, i a la meitat dels anys 90, l'any 94-95, va començar el gran boom de la marihuana, no només a l'Estat espanyol, sinó a Europa. Clar, hi havia el país mític, la Icària, que era Holanda, no? Allà on es poden fumar porro lliurement, en el coffee shops, etc. No? Es va començar a parlar de les llavors i es va descobrir que efectivament que no estaven prohibides. En conseqüència, es van poder vendre. I els grow shops venien llavors de marihuana. Però què passa? Que un dels últims actes del govern anterior, del govern de l'Estat, del Partit Popular, va ser el Ministeri d'Interior obligar una llista de substàncies de plantes que es prohibien, no totes per raons tòxiques, no? N'hi havia que fins i tot per raons de protecció, la mateixa planta, com el romaní silvestre, no? I s'hi va aprofitar per tornar-hi a col·locar el cannabis, no? Que ja estava prohibit el cannabis, però clar, llavors en aquesta ordre ministerial ens especifica quines parts de la planta estan prohibides i ens diu totes, i clar, totes inclou les llavors. Uh-huh. Per tant, les llavors no estan prohibides per convenis internacionals, però sí pel de legislació interna espanyola.
Doncs, de moment, llavors, aquestes botigues, tot menys les llavors, en principi, perquè sigui legal, eh? Sí. Molt bé. Doncs, ens fa molt de greu, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps, però us agraïm molt que hagueu estat en directe aquesta nit de 11 d'octubre, aquí, a més amb la pluja, tots dos. Gràcies, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.